Que vienen los nuestros. Los nuestros o los míos.
Sí.
Hem sentit els senyals horaris, hem arribat a les 9 del matí. Abans el Jofre parlava de Rodalies, avui al matí porta endarreriment. Ja sabeu que fa dies que estem explicant que de circular circulen, en part, perquè hi ha trams que estan tallats, però avui amb endarreriments a diverses línies, de mitja hora, la 1, la 11, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, així és on com teníem el panorama fa una estona, i a la R2 Sud hi havia dos trens per hora i per sentit. Dèiem abans que hi havia diverses conseqüències d'aquest caos de Rodalies en aquestes últimes hores que afecten, d'una banda, el servei de Rodalies en si, que està trigant més del compte, entre altres coses perquè hi ha 11 trams on els usuaris han de combinar trens i autobús, i això, evidentment, doncs, fa que s'allargui el trajecte. Això està afectant, per exemple, l'alta velocitat, també en parlarem. Hi ha molts retards aquests dies al voltant de les línies d'alta velocitat, les línies d'AVE. Això fa, avui la Vanguardia diu, que això fa que hi hagi més passatgers al pont aeri. El trànsit de mercaderies també se n'ha vist ressentit. El trànsit se n'ha vist ressentit, perquè hi ha més gent que agafa el cotxe. I la P7, evidentment, perquè trànsit ahir va tornar a tallar tots els carrils en sentit sud de la P7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. La previsió és que en 4 o 5 dies es reobri algun dels carrils que recuperi la normalitat, més o menys 9 de febrer, tot plegat per aquestes obres de reparació del famós talús que va provocar l'accident de Gelida. En fi, primer de tot repassem com està el panorama ara mateix. Txell Garriga, de l'equip viari, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com pinta això?
Doncs mira, estem molt pendents, com deies, de la mobilitat al tall de la P7 i ho anem actualitzant minut a minut perquè la cua continua creixent a Martorell en sentit sud. Ara s'hi acumulen uns 5 quilòmetres de retenció fins al punt on es fan els desviaments cap a la 2, i això provoca també retenció a l'AP7, però en sentit nord, ben bé des de Gelida, en uns 4 quilòmetres per agafar la sortida 25 que connecta amb Martorell, també amb la 2, i també de retruc amb la cua per on s'estan fent els desviaments en sentit sud. També s'està començant ja la retenció ara puntual a les vies alternatives que estan assumint aquest volum de trànsit, a la 2 fins a l'N340 i la B24 a Pallejà. Aquestes dues tenen retenció puntual a Vallirana, on s'està regulant el trànsit, i per la C32, que recordem que és gratuïta mentre duri aquest tall, de moment, circulació sense problemes.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
Saludem ara mateix l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. Alcalde, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara sentíem que hi ha aquestes rutes alternatives. Això els està provocant problemes dins el municipi? De trànsit, dic?
Sí, hi ha un increment notable de transport, sobretot de vehicles pesats, camions, a lo que és la ronda del municipi, però en principi està aguantant bé la infraestructura. El problema és que, de facto, nosaltres estem condemnats a un periple, a una odissea molt llarga, perquè estem aïllats. No tenim rodalies, R4, els autobusos que han de fer el servei alternatiu han de passar per l'AP7, per tant, a la pràctica això es converteix en una ruta enorme, complicada, amb carreteres, amb curves, amb retards en el servei, en fi, un despropòsit. I el pitjor de tot és que tampoc tenim molta informació de quina previsió hi ha d'obertura, de res, vull dir, estem bastant aïllats.
Per tant, no els donen detalls de com aniria això?
No, els únics detalls que tenim són algun correu que ens envia el CECAT informant avui hi ha un tall de carreteres, avui a la R4, no sé què, i al final no tenim un contacte directe amb algun responsable que ens vagi fent un seguiment de tota la situació. Ahir mateix, a les 12 de la nit, teníem 40 passatgers aïllats aquí a l'estació de Sant Sadurní, sense saber si l'autobús que venia, en aquest cas de Martorell i Gelida, doncs arribaria a Sant Sadurní. Al final vam haver de fer gestions a través de la policia local, amb l'empresa que gestiona els autobusos, i molt bonament ens va aparèixer un autobús gairebé a la 1 de la nit perquè agafés aquestes 40 persones i les portés cap a Vilafranca. I tot plegat és molt complicat de gestionar.
O sigui, han de prendre aquestes mesures de pressa i corrent i sense, vaja, sense a cegues gairebé.
Sí, gairebé estem venuts. No tenim informació, no tenim marge, no tenim els recursos. Evidentment, som un ajuntament com nosaltres, la resta d'ajuntaments de la R4. I al final estem a les seves mans, i en les seves mans doncs, ja es veu que les coses no acaben de rutllar del tot bé.
A les seves mans? A les mans de qui?
En aquest cas, doncs, de DIF i de Renfe, no? En el cas de Rodalies, i en el cas de l'AP7, doncs bé, les circumstàncies són les que són, s'ha de reparar aquest tram i per tant, evidentment, la seguretat impera per davant de tot, però, ostres, és que a nivell comunicatiu ens estem fallant molt.
És a dir, que la decisió del tall no li sembla malament, el tema és la gestió.
La gestió, efectivament, sí, sí.
Justament, el que sentíem a les últimes hores és que en aquestes obres hi ha hagut un lliscament de terra. D'això en tenen alguna informació, també?
No, tampoc. Hem anat sabent a través dels mitjans de comunicació que tots els trams que han afectats, doncs alguns passen per aquí Sant Sadurní, no sabem exactament a on, perquè tampoc ens ho han dit i ens han comunicat de manera oficial, vull dir, no sabem res, ens podem imaginar quin tram és. De totes formes, també insisteixo, fins ara no hi havia hagut mai cap problema a nivell de talussos aquí a la R4, en aquest tram. Ara bé, ha hagut de passar un accident perquè finalment algú es dediqui a revisar tots els trams de l'estació per veure on estan fallant les coses. I dins de la desgràcia, doncs mira, hem pogut veure temps que hi ha altres problemes.
El Pere Barret és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Alcalde, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies.
Hem parlat amb l'alcalde d'aquest tall i de com el repercuteix a Sant Sadurní d'Anoia, però que també ens estan trucant oients afectats per aquest tall a la P7, com per exemple l'Òscar. Òscar, bon dia.
Bon dia.
Com t'afecta aquest tall a tu, Òscar?
Pues diàriament, tornant del treball, pues tenim que estar mirant cada dia el GPS i anar mirant alternatives per les carreteres per poder tornar a Vilanova. Llavors, clar, és una odissea.
Anava a dir això, quanta estona et porta això?
Pues ja el que passa és que el trajecte queda, potser un dia el dijous passat era una hora, el dia següent el divendres era una hora i mitja. Pues més de mitja hora més tard cada dia.
És a dir, mitja hora més del que trigues normalment, diguem-ne.
Sí. I cada dia per una banda. Però el marc del GPS és per on tens que agafar la via per tornar cap a casa. I cada dia és una via diferent, un post diferent, carreteres comarcals... Bueno.
Però aquesta informació, diguem-ne, te la busques tu, entenc. No, vull dir que tu no en tens prou, no t'arriba.
No, la tinc que agafar quan monto el cotxe, agafar el GPS, mirar la via més ràpida, a partir d'aquí és la que tinc.
I a més amb l'augment de trànsit que hi ha, que et deus trobar també, no?
Clar. Molts camions, tot el camió que anava per la pesca de l'ombra, per tota aquesta carretera.
Òscar, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Ànims.
Gràcies.
Una abraçada. I una altra trucada també d'una altra persona afectada per aquest tall a la P7, com és la Marta. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu en quina situació et trobes arran d'aquest tall, Marta?
Ara mateix jo soc usuària d'autobús majoritàriament i el tall de la Renfe, i des de fa molts anys, el mal funcionament de la Renfe fa que hi hagi una volcada de gent a l'autobús impressionant, que no pot engolir. I la meva situació és, mira, he arribat a les 9 del matí a la parada per agafar el bus de les 9 i 20 i ja tinc 30 persones davant. I això és a l'anar i al tornar, amb una incertesa total, entre el temps de trajecte que fem, mentre el temps d'espera a l'estació o a la parada de Barcelona, i les incerteses que et pot trobar a la carretera, això fa que arribem tard a tot arreu. Vull dir, arribem tard a les feines, a la universitat, arribem tard a casa, i això s'està cronificant. No? El problema és que ja ha arribat un moment que això ja és insostenible.
I a tu el trajecte que fas diari, en quant se t'ha augmentat amb tota aquesta història?
Doncs mira, bona pregunta. Sí. El trajecte, jo abans sempre deia que de porta a casa meva, a porta de la feina, era una hora i quinze. Avui dia estem parlant de dues i mitja anar i tornar. Vull dir, estem parlant d'una mitjana de 4 hores diàries de no fer res. D'estar esperant, i a més molta incertesa, avui tampoc no tenim informació actual. La informació que tenim és gràcies al grup d'usuàries que estem tots afectats per això i que ens hem passat missatges per missatgeria, diguem. Però és una iniciativa totalment privada.
Clar, és el que anava a dir, abans com l'Òscar, que s'ha d'espavilar amb el GPS, vosaltres us heu espavilat pel vostre compte amb el grup de WhatsApp.
Sí, correcte, un grup de WhatsApp que té 1.000 usuàries i no creix més perquè és el que està limitat a qüestió d'espai, però si no fos per això estaríem molt, molt, molt perduts tota la gent de Vilafranca. Vull dir, la informació puntual sempre ens arriba perquè en mitjà gent ja està a la parada o dins de l'autobús informant aviseu el segon autobús, que aquí està tallat, que aquí hi ha una retenció. I, si no fos per les usuàries, jo crec que això encara aniria pitjor. És que et dic...
Ai, doncs Marta, molts ànims i merci per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies i moltes gràcies per donar ressò amb tota aquesta problemàtica que, malauradament, i per culpa d'un accident molt trist, s'està donant tanta, tanta notícia.
No, i s'està veient que és crònic, com deies tu molt bé.
Sí.
En fi,
sí.
Per això deia el dels ànims. Marta, que vagi
gràcies.
Molt bé, una abraçada forta.
Ho entendré tothom, bon dia.
Sisplau. Aviam, dèiem que aquest era un dels efectes col·laterals d'aquest caos de Rodalies. L'altre, ho dèiem també aquest matí, és les afectacions en l'alta velocitat, perquè n'hi ha les afectacions a l'AVE per la reducció de velocitat a la línia entre Barcelona i Madrid. S'afegeix, diguem-ne, al desgavell ferroviari de Rodalies. Saludem ara mateix l'Ester Vera, que és directora del diari Ara, és col·laboradora d'aquest programa i una de les usuàries afectades. Ester, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ester, tu feies un tuit on lamentaves que anar a treballar a Madrid s'ha convertit en una aventura.
Sí, més que res que no saps mai a quina hora arribes ni a quina hora surts, ni aquí, ni evidentment doncs no pots tenir un calendari de fer feina d'una manera més o menys eficient o d'una manera una mica sèria. Jo, com tantes persones, a l'anada dimarts vaig trigar 6 hores i a la tornada em vaig trigar gairebé 5. I a més va coincidir que ahir havia nevat a Madrid. A mi, per temes de seguretat, suposo que d'alguna manera es van cancel·lar alguns vols, o això diuen, que és per seguretat. A mi la impressió que em va fer és que amb la nevada de Madrid no volaria a cap aeroport europeu. Mm. Però, evidentment, doncs, si són qüestions de seguretat, doncs tots ens ho creiem, però també hi havia cancel·lacions a l'aeroport. Per tant, doncs, no podia sortir. No. Havia costat arribar i no podia sortir. Aquesta és la situació.
Mm. Clar, a més és curiós perquè l'alta velocitat era, amb algun matís en els últims anys, però raonablement fiable en quant a horaris, i això ho ha fet saltar pels aires, clar.
De tota manera, ja en l'últim any o dos anys, la puntualitat de l'AVE, que havia sigut una cosa fantàstica...
Sí, però això deia que és matisable, sí. Sí,
que havia sigut una cosa superfiable i era realment un servei magnífic. Ja acumulava retard sempre, però això d'ara... Vaja, tinc companys de feina que també ahir van trigar més de 6 hores. Mm. Per tant, s'ha convertit en una cosa molt, molt, molt poc fiable.
Mm. Tu, en aquest tuit que comentàvem, Ester, tu etiquetaves la consellera de Paneque, la consellera de Territori.
No, jo etiquetava tothom, saps? Perquè va arribar un moment que vaig dir, escolta, tio, si posa tothom... No vaig etiquetar Ibèria, per exemple, que és qui m'havia cansat al vol, yeah. però perquè els tuits que jo vull dir són una cosa finita, vull dir que no pots posar tothom. No, jo etiquetava tothom perquè això és una feina que o s'hi posa tothom o no ens en sortirem, vull dir que no serveix allò de dir no, és que assenyalem a un o l'altre. No, aquí o es posen tots a remar i posen tècnics que se n'ocupin de veritat i això es converteix en... Això vull dir Rodalies, vull dir Mercaderies, que també està afectat en aquest moment, segons hem publicat nosaltres avui, i vull dir l'AVE, o es converteix en una prioritat del país que les infraestructures siguin fiables per les persones que es mouen per anar a treballar, sigui on sigui, sigui a Badalona o a Santa Perpètua o a Madrid, o realment costa molt treballar i les pèrdues econòmiques m'agradaria realment un informe seriós, sobretot aquest desgavell, els diners que està costant.
Mm. Ester Vera, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia, igualment a vosaltres.
També ha tingut problemes amb l'AVE el periodista Sergi Sol. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Què t'ha passat a tu?
Prou bé. Sí, prou bé, malgrat les circumstàncies, no? Perquè a mi sembla que m'hagi tocat viure el Triangle de les Bermudes. Jo soc també de Sant Sadurní d'Anoia, com ho vam entrevistar a l'Arnau Alcalde, no?
Sí.
I ho tenim tot una mica, eh? Tenim la T7, que la tenim, diguem, col·lapsada, amb aquestes cues permanents ara provocades doncs, per aquests aiguats. Tenim un problema de Rodalies, que és endèmic, i a dir que a vegades sembla que això de Rodalies que sigui més o menys nou. A vegades sembla que la gent de Barcelona ho hagi descobert ara. Però que portem amb moltíssims anys, però molts anys, a la gent que ens desplaçàvem habitualment en tren. Jo m'he desplaçat durant molts anys aquí en el programa del Ricard Costrella en Rodalies. Mm. I havia de sortir amb una hora de marge molts dies. I ara, a més, doncs, tenim aquest problema de l'AVE. L'AVE que, com deia l'Ester Vera, doncs, més o menys anava força bé, doncs això s'ha acabat. S'ha acabat, però no s'ha acabat. Diguem, no és que anem per marges modestos d'arribar tard, és que estem parlant, per exemple, d'un 150% de retard, no? Mm. Jo hi vaig agafar una hora a les 9 del matí, que parava, havia d'arribar al Camp de Tarragona a les 11. És un ave fantàstic perquè no té parada, és dels pocs aves que hi ha directes de Madrid a Tarragona. I això et permet aprofitar tot el dia. Bé, l'ave va sortir a les 9, va sortir puntual, però és que l'ave va arribar a quarts de dues a Tarragona, a quarts de dues. Bé, tu t'has planificat doncs, la reunió, t'has planificat tot de coses, i és impossible, absolutament impossible. I sabent-ho, podies haver pensat, de fet, ho vaig pensar, escolta, per què no agafes l'avió? Però és que aquí hi ha aquesta perversió que ara resulta que l'avió serà responsabilitat de totes les companyies, d'Aena, de qui sigui, i serà molt legal, però crec que èticament és reprobable, aprofitant la crisi de l'AVE, la crisi de Rodalies, també, alhora, per multiplicar els preus de l'AVE.
Sí.
Per multiplicar els preus del pont aeri. Home, segur que és legal. Ara, em sembla que aprofitar tot el que està passant per multiplicar els preus en aquests moments del pont aeri, home, em sembla com a mínim reprobable, no?
Fins legal, i deien que fins i tot gairebé automàtic, perquè això és allò dels preus dinàmics que detecten que si hi ha més demanda, els preus pugen en teoria, sí, en teoria, i estic fent cometes amb les mans, en teoria automàticament.
Estem parlant de dues empreses públiques,
sí,
eh?
Sí.
Tant Aena, diguem, com a dic, no? Al final, home, doncs haurien de ser una mica sensibles, si acaba de passar una desgràcia, aprofitar les zones per generar guanys a partir d'aquesta desgràcia, o aquest mal funcionament d'un altre servei públic, doncs a mi, com a mínim, em sembla èticament reprobable. A mi, potser a una altra persona li sembla fantàstic, eh?
Sergi, mil gràcies, cuida't molt, abraçada.
Vinga, abraçada.
I també volem parlar amb la Lorena Vázquez, periodista i col·laboradora. Lorena, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Freddy, com estàs?
Tu que te'n fas uns farts d'anar a Madrid per feina, com t'ho estàs fent?
Sí, doncs mira, calculant que trigaré entre 5 i 6 hores de viatge. Clar, jo viatjo cada diumenge, torno el dimarts en l'últim AVE, això ja des de fa 4 anys. T'he de dir que jo no, al llarg d'aquests anys no he tingut gaires problemes, els podria comptar amb els dits d'una mà, eh? Mm. Vull dir, per mi el servei d'AVE sí que funcionava molt bé, però clar, ara realment s'ha convertit en una aventura. Yes. I no només s'ha convertit en una aventura, sinó que també ja veus certa por, inseguretat, desconfiança, no només per part dels passatgers, sinó també per part dels treballadors de l'AVE, Wigo, Irio o totes les companyies, eh? Perquè mira, jo per exemple dimarts viatjava en l'últim tren que fa el trajecte Madrid-Barcelona per tornar a casa, i t'he de dir que mira, són 8 vagons els que anaven per fer aquest trajecte, dels quals els dos primers, l'1 i el 2, anaven completament buits, cosa que és insòlita, perquè a més a aquella hora viatja moltíssima gent que torna a casa, i anaven buits, anava jo sola amb dos vagons. De fet, em vaig moure per poder realment veure i constatar que no hi havia ningú, i amb la meva sorpresa vaig anar a parlar amb una de les noies que treballava a la tripulació, i em van comentar que havien notat certa por també en la gent que viatjava, de viatjar en el primer i en el segon vagó, perquè tenien la sensació que si hi havia un xoc de trens, aquests serien els vagons que més patirien. O sigui, imagina't. I em van dir que si em volia canviar de vagó. Vull dir que s'ha convertit també en una situació a la que tampoc estem acostumats, no?, de viatjar, de viure amb certa por.
I a més, però, és a dir, d'una banda hi ha aquesta por que deies tu, però després hi ha això que deies, és a dir, que un trajecte de 2 hores i mitja, 3, ha passat a 5 o 6, no?
Sí, a més, saps què passa? Que tampoc et donen informació perquè ni la pròpia tripulació la té. Hi ha limitacions de velocitat, normalment a més els trens ja pateixen retard, sobretot si agafes trens a darrera hora del vespre, i el problema principal és que ells tampoc tenen aquesta informació. El maquinista va rebent informació al llarg del viatge, llavors ells tampoc et poden donar clarament l'hora de l'arribada. Has de calcular entre 5 i 6 hores, això ja és una cosa que he anat veient al llarg d'aquests dies, i sí que hi ha alguna aplicació, per exemple l'aplicació de DIF et pot donar més o menys l'hora d'arribada, però normalment falla sempre. T'he de dir també que sabeu ja que l'AVE, si triga més de 90 minuts, s'han de retornar el preu sencer del bitllet, amb la qual cosa aquestes dues setmanes he viatjat de franc.
Bueno, mira.
Això ja és alguna cosa, però clar, tenint en compte que jo em compro els bitllets de l'AVE amb mesos d'antelació, igual m'he estalviat 25 euros.
Clar.
Ahir vaig intentar tornar amb avió, per estalviar-me el patiment d'estar 5 o 6 hores al tren, que ja m'he vist totes les sèries de Netflix, absolutament totes. Si em vols fer alguna recomanació, te l'agrairé infinitament. Sí. I el problema és que, clar, el pont aeri em costava, a l'hora que jo necessitava, que era el darrer pont aeri, 268 euros només la tornada cap a Barcelona. Mm. I jo aquests diners, evidentment, no els puc pagar, perquè és que si no em surt a compte a Madrid a treballar, saps? Vull dir que tampoc em paguen tan bé a la tele.
Ja. En fi, déu-n'hi-do quina odissea. Lorena, mil gràcies.
Sí, A vosaltres, una abraçada gran.
Cuida't molt, gràcies. Un petó.
Perdons.
En fi, Jordi, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina història. I, sí. Quan agafes els efectes col·laterals a banda del retard en si, no pares, eh? Vull dir que escolta.
Sí, i el, si agafem, per exemple, pel que deia la Lorena ara de la por, és molt comprensible que quan més constantment n'estem parlant, qualsevol altre afegit que se suma contribueix a que tot encara es multipliqui, no? Algú, i quan dic algú penso en gent diversa també, en aquest cas, hauria de pensar que més enllà d'aquestes declaracions que es fan des d'alguns parlaments o en algunes compareixences de premsa, la dimensió del que està passant ens obliga a molt més. I segurament també el conjunt dels partits polítics, ara penso aquí, i les disputes partidistes, que són molt habituals, han de ser conscients de que el que està passant supera bastant una legislatura i supera el que els governs, siguin del color que siguin en cada moment, tenen responsabilitats. Llavors, podem anar a les responsabilitats actuals, però també haurem d'entendre que les dimensions de la situació van molt més enllà. I un apunt afegit. Aquests dies estem començant a parlar, o s'està començant a parlar bastant, de com els efectes del canvi climàtic tenen causes sobre les infraestructures. I aquí hi ha una disputa que té un punt també partidista, és a dir, bueno, ara responsabilitzeu el canvi climàtic de tot allò que no heu fet, no? La gent que porta temps estudiant aquesta situació sap perfectament de que el canvi climàtic tindrà aquests efectes i en pot tenir molts més. Una altra cosa és com t'agafen aquests efectes, no? És com quan ens passa a l'hivern, que arriba la onada de la grip i tenim els hospitals col·lapsats. I això és una constant. Cada any tenim, durant unes setmanes, els hospitals amb un col·lapse per la grip, que sabem que cada any passarà. Mm. Evidentment, quan arriba una pandèmia, doncs
és una altra història.
Ja no sabem, no? Clar. Doncs si ja la nostra xarxa ferroviària de transportació està tensionada, si a sobre ara hem de tenir clar que hi ha uns efectes que no estem valorant prou bé i que tindran una incidència directa, doncs això ens ho trobem en un lloc molt més greu del que encara estem ara.
Un parell de punts de Rodalies i de l'alta velocitat. Mm. Escoltar amb l'alcalde de Sant Sadurní, escoltar amb tots els usuaris, amb una paraula, informació.
Sí.
No hi ha informació. I aquest és un drama. I en qualsevol crisi que s'està produint, el més important és informar a l'usuari. És a dir, sentíem aquell usuari de l'AP7 que tu li preguntaves, Freddy, però qui t'informa de quina via alternativa has d'agafar si està tallada l'autopista? Diu ningú.
El GPS.
El GPS, bueno, i sort que tenim GPS. Sí, sí, sí. L'alcalde diu, ningú ens ha informat de quines són les afectacions exactes en el nostre municipi. Mm. I què ocasiona tot això? Doncs ocasiona que hi hagi una pèrdua de credibilitat brutal tant dels govern català com l'espanyol, com Renfe, Adif, i en qualsevol crisi l'últim que pots perdre és aquesta credibilitat o manca de confiança. Alta velocitat. Deixem remuntar, i ara ho entendràs en un context, l'any 2023. L'any 2023, el govern de Pere Aragonès estava negociant amb el Ministeri de Transports la Ronda Nord. Recordeu que era una de les condicions que posava el PSC per poder aprovar els pressupostos. Van haver-hi diverses reunions a Madrid sobre aquesta qüestió, i en aquell moment l'equip negociador, aquest tema estava sobre la taula, però també ja es començava a parlar del tema de Rodalies. Mm. No estava a l'agenda pública, però ja es anava parlant de si s'havia d'haver-hi un traspàs o no. I en aquell moment els responsables del Ministeri de Transports advertien d'una situació. Deien, ens preocupa Rodalies, però ens preocupa moltíssim la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Mm. Perquè és una línia que es va fer el 2008, que no hi ha hagut manteniment i que hi haurà problemes. I aquí és on ells posaven molt el focus i la van encertar. Mm. Perquè el que estem veient és que anar amb alta velocitat s'està convertint també en un viacrucis com Rodalies. I és que sobre l'any passat van pujar els preus.
Sí.
Perquè recordem que la companyia Ablo de Renfe va deixar d'operar i, per tant, les altres companyies van pujar els preus. Per tant, has de pagar més, vas pitjor i a sobre has d'agafar el pont aeri, que encara costa més.
Sí,
i que contamina, que recordem que sobretot, no, dèiem de que tothom, no, fes molt més el tren per intentar que hi hagi menys contaminació, però esclar, com has d'arribar a Madrid? La Marta que va desivar, com hi has d'arribar-hi a Madrid?
No, és que mentre escoltava l'Ester i el Sergi Sol i tal, pensava que jo aquest, bueno, demà a la tarda he d'agafar i he d'anar, perquè dissabte faig unes classes en un màster.
Ja pots començar a sortir.
I, mira,
o vés amb cotxe.
Sabeu què he fet ara? He mirat temptativament què deia Google Maps amb cotxe.
Clar.
I deia 6 hores 15, i clar, quan he sentit l'Esther Vera, que va triar 6 hores, ja tremolo. Jo normalment he sigut més usuària de l'avió que el tren, ara he anat fent la transició, i curiosament, doncs, bueno, aquesta vegada, no sé per què, va coincidir que agafava tren. Tot i tot, dimarts a la tarda vaig pensar, aviam, si ho pots canviar, mira, el pont aeri no baixava de 180 euros, i la franja, sortint de Barcelona a partir de les 2 fins a les 9 del vespre, ja no hi ha res, val? Llavors, jo... bona fe, pensat aquest matí. A veure si algú se li ha acudit afegir algun altre vol. Saps allò de dir, no, efectivament, no han fet res. No? Per tant, aquella sensació de dir... És a dir, coses em poden passar. I desgràcies com les que hem tingut, també.
Evident.
A mi el que em frustra des d'un punt de... com a ciutadana és veure que després no hi ha cap capacitat d'adaptar-se a la nova circumstància. Això, primera cosa. Segona, ahir crec que va ser el conseller Dalmau, no?, que va donar explicacions en nom del govern,
sí.
I hi ha un moment que ell deia, jo vinc aquí amb molta humilitat. Jo us he de començar que li vaig agrair, almenys, que ho digués, perquè en algun moment també, en general els responsables públics, ja no parlo estrictament de partits, sinó que en algun moment tens aquella sensació de dir, mira, tu, però aquí dia passa any empeny, això és el que hi ha i tal. Llavors, la gestió en situacions de crisi és molt complicada sempre, i més en circumstàncies com aquesta, que dius, si durant anys no has fet el manteniment, si l'execució és lamentable, no?, que és d'un 30%, doncs, home, evidentment, no esperis resultats immediats. Però sí que crec que almenys aquesta actitud, un punt més humil, jo crec que ajuda. I una última cosa, mentre l'Esther Vera anava parlant, he pensat, bueno, hauré de buscar sèries, m'emportaré un parell de llibres, i he pensat també que potser en bucle l'Albacete-Madrid i el Benfica-Madrid potser m'ajuda aquestes hores tan dramàtiques
també.
A passar millor el matí. Ai, la tarda.
Dimarts que ve hi ha un Albacete-Barça.
Sí, ja ho sé, però aquest esperem que vagi bé.
Sí, sí, sí. No m'entén.
Ho dic per posar-hi humor.
No t'entén
la sorra.
No juguis amb aquest tema.
No, sobre una cosa que ha dit el Jordi, que m'ha semblat molt interessant, que la política, ja de sempre... però encara més, ja s'ha evidenciat, que pots estar d'acord o no, no com evitar els problemes, sinó com fer-hi front. I el canvi climàtic és la causa. És a dir, ara no frenaràs el canvi climàtic, però sí que pots establir doncs, polítiques que serveixin per mitigar-ne els seus efectes. Aquí en tenim un bon exemple. En situacions, o s'estan donant les condicions perquè els incendis a l'estiu siguin molt bèsties. I són menys bèsties ara que als anys 90, quan el canvi climàtic encara no s'havia desplegat. I per què? Perquè s'ha fet una política forestal... Ara ho portaré tot cap a casa, eh? Però quan es parla de traspàs de competències, nacionalisme, independentisme, sobirania, hi ha un concepte que ha fet fortuna, que és el de quilòmetre zero. Quan les coses es gestionen quilòmetre zero, sembla que es gestionen millor. Els incendis gestionats a Catalunya per un acúmul de circumstàncies, des del coneixement dels agents rurals, des del coneixement dels bombers, dels Mossos d'Esquadra, de la pagesia, de tothom que té efecte sobre aquell terreny, el fet que es gestionin íntegrament des de Catalunya, sembla ser que aquesta política de prevenció i de mitigació d'uns incendis que podrien ser molt bèsties, sembla ser que dintre de les extremes circumstàncies que es donen en determinats estius, funciona. I això ho podríem aplicar per Rodalies. Una xarxa que neix i mor a Catalunya, quin sentit té que es controli des de Madrid? Una xarxa, com per exemple l'aeroport, B40, tot això que són titularitats estatals, és que hi han estats que a ulls nostres poden semblar molt més unitaristes, centralistes, que tenen una política molt més federal en la gestió dels aeroports, a la gestió de les infraestructures, etcètera, etcètera. Aleshores, per acabar-ho d'adobar, sobre el que dèieu de l'alta velocitat, podem parlar dels efectes, etcètera, etcètera. Jo no conec cap país que tingui xarxa d'alta velocitat que la segona i la tercera ciutat del seu estat no estigui connectada per alta velocitat. Barcelona i València no estan connectades per alta velocitat, perquè qui decideix les prioritats de connexió les decideix des de Madrid i considera que és prioritari unir Madrid amb l'últim poble d'Extremadura que Barcelona amb València.
Arribem a 9:45. Ens queda un minutet.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns... O un dimarts, doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui ens visita al Fanzone el futbolista del Barça, Marc Casado. I l'atleta català Àlex Roca. Després del Polònia passaran coses, moltes coses, aquí a Fanzone.
Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Els matins del cap de setmana, el suplement,
avui amb el Ferran Palau. Digue-li
que vagi... Aquest que no plogui tan fort, el vas parir pensant en dies com aquests?
Havia passat lo de la Dana, a València.
Que no plogui tan fort, ens va de meravella per saludar la subdirectora de Protecció Civil.
Bon dia.
Situació hores d'ara, tenint en compte carreteres, la xarxa ferroviària, que continua sent un desastre, i aquest episodi de neu en cotes baixes.
Doncs molt complicada, com estàs veient, eh?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Fins la una del migdia o fins que faci falta, perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Jofre Llombart i l'expert en moviments socials i doctor en humanitats, Jordi Mir.
I avui us hem explicat que aquesta nit Save the Children ha fet públic el seu últim informe sobre les agressions digitals, les agressions online sexuals contra menors d'edat, i una de les conclusions és que en els últims dos anys ha crescut un 13% les denúncies per delictes sexuals contra infants en aquest àmbit, en l'àmbit digital. A Catalunya, el 2024, se'n van registrar una desena més de denúncies que no pas el 2023. A aquesta hora podem parlar-ne, com sempre, amb el Marc Massip. Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Marc Massip és psicòleg, és director de Desconnecta. Suposo que no et sorprèn, no?, que hagin crescut aquestes denúncies?
No, per desgràcia no. És un reflex clar de la situació actual, un punt més que ens marca la necessitat que hi hagin restriccions a la part tecnològica, i també, doncs, home, fa una mica llàstima pensar que puguin passar aquestes coses entre persones, no?
Mm. Restriccions a la part tecnològica, en quin sentit?
Amb lleis estatals. Amb lleis estatals, amb lleis de les tecnològiques, crec que ho hem dit molt cops, crec que ens repetim, crec que ens fem pesats, però crec que els informes i crec que tot el que veiem que passa ens dona la raó. No? No hi ha cap control sobre aquestes tecnològiques, el que passa allà dins no té cap control, cada dia és una cosa diferent, cada dia és una cosa pitjor, fins que no tinguin unes restriccions reals, doncs s'ha de decidir en xauxa total.
Restriccions en la línia del que hem vist a Austràlia, del que intenta fer França, de prohibir l'accés a les xarxes a partir de segons, fins a segons quina edat?
Un control d'edat, per suposat que sí, però com passa a qualsevol establiment de la nostra ciutat, per dir-te alguna cosa, un control de contingut. És a dir, estem amb l'índex de suïcidi més alt de la història adolescent. Estem veient que els continguts que hi ha a les xarxes socials causen problemes tan greus com pot ser perdre la vida als nostres fills. Estem veient que es posen en risc, com ens ha demostrat Save the Children. El contingut que hi ha a la xarxa no pot ser tan lliure. No és normal que els 8 anys estiguin veient pornografia. Per tant, ja no és només un control d'accés, que evidentment l'ha d'haver, no és el mateix, i els pares ho tenen que saber, veure una cosa als 12 anys que als 16, no és el mateix, ni molts menys, ni als 12, ni als 16, ni als 25. No és el mateix, tenim edat per cada cosa, i el que estan veient a la xarxa és una autèntica animalada.
El que passa que les plataformes, n'hem parlat amb tu moltes vegades, Marc, que molt sovint diuen, bueno, nosaltres fem el vehicle, qui penja això... Són usuaris, no som nosaltres. Jo no sóc responsable dels disbarats que pot fer la gent a les xarxes socials.
Sí, és una forma ràpida de treure's el mort de sobre, no? Mm. Però posar-nos amb la seva pell, estic d'acord. Som els humans qui ho fem, no això? Mm. Perquè hi ha humans, no és que som dolents. Tenim aquest informe que hem pogut llegir avui, on queda clar, no?, que tot allò que veiem al final és un reflex de la societat real. La majoria de violacions diguéssim, físiques, en persona, els assetjaments, a menors solen ser familiars o amics o coneguts.
Sí, sí.
I és el que en aquest informe demostra quasi bé, si no vaig errat, en més d'un 60%. No? Per tant, és un reflex molt similar a el que tenim a la societat. Molt bé, escolti, doncs nosaltres no sabem utilitzar les xarxes socials, no estem utilitzant-les bé, però potser un nano de 15, 16, 17, 18 anys que entra... i sí, la sap utilitzar bé, no té que veure tota aquella porqueria que deixem als altres. M'explico? Per tant, tu, casa teva, escolti, doncs, no permeti que es deixi tot això.
No, i a més hi ha una altra cosa...
Encara que no sigui culpa seva.
Hi ha una altra cosa que tu l'has comentat moltes vegades, que ahir pensava, quan llegia aquesta querella que hi ha als Estats Units, a Los Angeles, contra Facebook i companyia, per part d'una noia que assegura que va tenir depressió i ansietat i pensaments suïcides quan era jove, que llegia ahir que deia que una de les estratègies legals ve ser una mica la mateixa que va fer el Departament de Justícia dels Estats Units amb les tabaqueres, de dir, vostès sabien que la nicotina era addictiva. Vostès sabien i es van coordinar per ocultar-ho. I ara diuen que una de les estratègies seria aquesta. Vostès saben que això és addictiu. Vostès han construït l'escroll infinit, els algoritmes, perquè sigui addictiu. I ho estan ocultant.
Exactament. I vostè ha demanat... I el creador de Meta, no, diguéssim, que és una de les més potents, ha demanat perdó a les famílies en un procés judicial als Estats Units, per tot això que ha passat. Ara han anunciat a TikTok per 6 famílies perquè els seus fills en un repte van morir. Jo crec que em faig passat i la gent que ens escolta... Però escolta, que no hi torna a dir el mateix. És que fins que no posem lleis estatals, no hi haurà manera. A més, ja intentem educar. Tots a casa amb els nostres fills, o a les escoles, o en general. No és possible. L'algoritme, aquesta part tan addictiva que ells saben perfectament que existeix, és molt més potent que un psicòleg, que un pare o una mare. No estem siguent capaços d'arribar a tot això. Aleshores, doncs, quan en parlem i quan surten aquests informes, quan surten aquestes dades,
clar,
quan passen històries, com sempre, no? També molt de la nostra societat. Doncs, bueno, i a més, hi ha una pregunta. Fins ara que us han donat les xarxes socials? Què us han aportat?
Home, sí que han aportat coses positives, també. El que passa és que jo, una vegada... Jo el que et volia preguntar és, per tu hi ha algun dubte de que hi ha un lligam entre un ús intensiu de les xarxes socials i el que comentaves, els suïcidis, els moments d'ansietat, de depressions... Ho dic perquè també estem parlant d'una generació que s'ha menjat un confinament, per exemple, i s'ha menjat un confinament... Sí. Els que avui són adolescents van viure el confinament quan tenien 10 anys, i això també deu haver afectat, suposo.
Sí, nosaltres hem notat molt, l'atenció terapèutica de salut mental a partir del confinament. És veritat que sembla algo molt publicista, no? però és una realitat, s'ha notat molt. És una generació, com tu molt bé dius, que sap el que és l'ansietat. Mm. Tu parles amb un nano de 15 o 16 anys, escolta, sap vostè el que és l'ansietat? Sí, perfectament. Sí. Nosaltres, de joves, no sabíem ni el que era.
Gens.
Aquests nanos... saben el que és un trastorn d'aspecte autista, saben el que és una anorèxia, saben el que és l'ansietat, una depressió, una autolesió no els espanta. A nosaltres, els pares, veiem una autolesió encara ens espantem. Ells no els espantem. Vull dir que estan molt treballats, sigui perquè ho veuen o perquè els hi ha tocat, en salut mental. I amb això se'ls nota moltíssim quan estàs amb nanos, a qualsevol posto se'ls nota molt. Val? Uh-huh. Clínicament hem d'entendre que les xarxes socials no han generat tot això, però sí que ho han fomentat moltíssim. Mm. Si anem a exemples, potser perquè tothom ens pugui entendre, quan tu tenies una depressió, tenies una fòbia, et quedaves a casa, no? Anaves al metge, tenies que fer tot un tractament, etc. Clar, ara hi ha moltes depressions emmascarades amb que educació jugant a videojocs. Aquest videojoc em fa encara més difícil que pugui sortir de casa i encara estic més a gust tapant el meu malestar amb partides de forma, doncs, pèrdua de control, no pensant en el que em passa, que seria, doncs, per exemple, molt similar a l'alcohol. Mm. Escolta, on comparo jo el meu cos? Ho puc fer a Instagram. Llavors, davant de la teva pregunta i per què et deia tot això, és un altaveu claríssim del malestar. Mm. No és l'origen l'hem de treballar els metges, els hem de treballar els experts en salut mental, però és un altaveu bestial d'un malestar. Potser la seva filla no és addicta al mòbil. Potser la seva filla està trista perquè no té nics o perquè no té un diagnòstic ben fet o perquè té ansietat i quan mira el mòbil es relaxa, aquella falsa sensació de el mòbil m'ha salvat la vida. No, escolti, salvem la vida als metges. El que passa que durant un temps de malestar doncs, no pensaves en què estaves malament, no? I et podies evadir.
Mm. Marc Massip, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
A vosaltres, bon dia.
3 minuts i arribarem a 3:15.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Només els que siguin més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids es quedin als millors preus. 15% de descompte addicional en una selecció d'articles de llar i bricor. D'esports tens fins al 60% de descompte en una selecció de productes de marques com Puma i Under Armour o fins al 40% en Adidas, Nike i ASICS. I el nostre supermercat, mira, hi ha oli d'oliva verge extra, bidó de 5 litres de la marca Oji Blanca per 24,95 euros. 4,99 euros al litre. La segona unitat, el 70% en Red Bull per tota la gamma de packs, 4 per 25 centilitres. I també la segona unitat d'Ariel original en càpsules, 70 rentades al 80%. Són així, les ofertes límit. Consulten les condicions. Només fins l'1 de febrer i, com sempre, tant si fas les compres a la botiga com a la web i l'app del Corte Inglés. Ai, recorda, demà divendres, a 6:45 de la tarda, al Corte Inglés de Sabadell, pots gaudir d'un espectacle infantil gratuït ple de màgia i humor, l'Orella Màgica. Passa una tarda divertida en família i viu la màgia en directe al Corte Inglés de Sabadell. Res més fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Aquest 31 de gener vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Del 6 al 8 de febrer vine al Llum BCN. Puja al tram i visita totes les instal·lacions lumíniques entre el Parc de les Glòries i el Poblenou. Desplaça't en transport públic per conèixer totes les propostes del Llum BCN. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
3:15, una cosa més que volíem comentar. A l'informatiu explicàvem que la divisió de l'extrema dreta s'ha evidenciat a la campanya de les eleccions aragoneses amb un autobús d'Azteoir, l'associació ultracatòlica, on carrega contra Vox, que això no cal dir-ho, fins ara era molt poc habitual. Miquel Ramos, periodista expert en extrema dreta, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què està passant aquí, Miquel, entre Vox i Azteoir?
Azteoir ja fa molts anys que elabora una mena de qüestionari exigint als partits polítics afins a la dreta i a l'extrema dreta que signen una mena de compromís o que responguen a una sèrie de preguntes sobre les mesures que es proposen contra l'avortament, contra els drets LGTBI, i etc. No? Vox s'ha negat a signar res i aquí és on Azteoir ha engegat una campanya contra el partit. Això diguem que és l'aparador del que ha passat. Portes en dintre, han passat més coses. Anem a veure, Vox i Azteoir s'han entès des de sempre, perquè hi ha membres d'Azteoir que són ara part de Vox, com la presidenta de les Corts Valencianes i Anna Massó, per exemple, no? Que era la delegada d'Azteoir a Castelló. No? Però hi ha un factor clau en tot aquest conflicte, que és el lío que han tingut per el diner de la Dana i l'associació Revuelta, les Joventuts de Vox. Sí. I liderava que aquesta organització era un membre d'Azteoir. I la direcció de Vox està enfrontant aquest membre, l'ha criminalitzat, l'ha acusat d'haver malversat els diners, presumptament, i, per tant, entenent que aquesta guerra respon també, en certa mesura, a aquesta batalla interna pel control d'una associació juvenil i per, d'alguna manera, voler condicionar o voler controlar una part de Vox. No?
I ara això fa que Azteoir, per dir-ho en termes futbolístics, vagi amb el Vicepérez?
Azteoir que ha fet amb el seu qüestionari i la publicació i la campanya que està fent està donant ales al vice, òbviament, no? S'està veient, no? Inclús en el qüestionari diu que el vice és l'únic que compleix aquestes premisses, no? Que ells proposen contra els drets de les dones i els drets de l'LGTBI, no? I, òbviament, és una provocació contra Vox, no? Per dir, vosaltres sou covards, no? Com és el Partit Popular i l'única opció que és apia els nostres interessos és el senyor Alvise, no? I, per tant, òbviament, sí que Alvise ha tingut també relació amb Azteoir. És a dir, Azteoir està fora dels partits, però tracta de condicionar, coaccionar, com estem dient en aquesta campanya, no? Als partits de dreta, extrema dreta, perquè pleguen els seus interessos, no? I, per tant, òbviament, el suport explícit a Alvise és un atac directe contra Vox.
Miquel Ramos, doncs volíem saber una mica un titular de què està passant aquí i com sempre ens ho ha explicat el Miquel, que és periodista expert en extrema dreta. Miquel, mil gràcies també, una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I això en volíem comentar també amb el Jordi Mir, avui a l'Àgora d'aquí al matí de Catalunya Ràdio, que com dèiem l'altre dia acaba de publicar aquest llibre que es diu El nostre feixisme, una càpsula per combatre el supremacisme creant democràcia. Tot el moment hi ha un llibre que parles de que l'extrema dreta sempre sorgeix davant de moviments, diguem-ne, molt, molt mobilitzadors, diguem-ne, fas l'exemple del 15M o fins i tot la República de Weimar a Alemanya. Uh-huh. El que passa és que és interessant veure com aquests moviments molt ultres, diguem-ne, també acaben patint les seves tibentors internes, no? O tensions internes.
Clar, el que ens explicava molt bé el Miquel és una disputa pel poder en aquests espais que han anat creixent, no? Diguem, nosaltres venim d'un període en què mobilitzacions com van ser el 15M o el procés independentista van ser aprofitades per aquests col·lectius que són una escissió per l'extrema dreta, diguem-ho així, del Partit Popular, connectant amb altres col·lectius per guanyar un espai, no? I ara s'estan disputant aquest espai. Mm. I Azteoir entra com a lobby, perquè Azteoir, diguem, jo crec que té un comportament de lobby per defensar la seva gent, com ens explicava el Miquel, i a la vegada per intentar tenir encara més presència. I aquí hi ha una disputa que veurem com es resol entre el Vices, Vox i el PP, amb aquella idea d'Aznar de que tothom torni a casa, no? Diguem. Yeah.
Com arriba l'extrema dreta o el feixisme, el nostre feixisme, a les classes populars, que d'alguna manera és
per quan tu expliques en el moment que parles el llibre, és una mica el segell de marca dels últims anys, no? De dir, gent que fins fa 4 dies votava a l'esquerra o al Partit Comunista o Podemos, mm-hmm, ara vota a l'extrema dreta.
O com a mínim s'ho planteja. O en el cas, per exemple, de França, que té una trajectòria molt més llarga, sí que hem vist casos com aquest, no? Hi ha un missatge així molt simplista a vegades, que és, mira com els comunistes acaben votant l'extrema dreta. La cosa és una mica més complicada. La cosa té a veure amb que aquests projectes polítics sorgeixen per l'extrema dreta, és així, és a dir, sorgeixen a la dreta dels partits de dretes, i en el primer cicle electoral, per exemple, és molt fàcil veure com Vox, on treu bons resultats, és en els barris benestants, és el barri de Salamanca, diguem-ho així, no? Ara, en el segon cicle electoral, aquests partits saben que aquest és un espai limitat, han d'anar més enllà, no? I volen ser partits que siguin capaços d'atrapar-ho tot també, com el conjunt dels altres partits. Llavors, a partir d'aquí comencen a treure plantejaments que en molts casos van per la via nacional, així, la defensa de la pàtria, això ho hem vist davant dels traïdors de la pàtria, això, per exemple, Vox ho planteja constantment, i apareix ràpidament el tema de la immigració. Mm. I si bé en determinats moments això es pot veure com una qüestió que genera diferents realitats en els barris rics i en els barris populars, són capaços de crear-te l'imaginari del migrant com el responsable dels teus mals. Ara, per exemple, estem veient com en determinats mitjans de Madrid particularment, a partir de la proposta de regularització, mentre fins i tot l'Església, sí, està d'acord, i ho explicava molt bé.
I la patronal,
en canvi, des d'aquests mitjans més afins a aquests espais, el que s'està plantejant és... Això és una operació electoral per part del PSOE per engrandir...
Per guanyar ascens.
Però sí. Aquestes regularitzacions no tenen res a veure ara amb el vot electoral, amb les properes eleccions, però això, l'extrema dreta és capaç de generar com grans missatges que després arriben també a les classes populars. Recordem, per exemple, aquella campanya de Vox sobre el que rep la teva àvia i el que reben els menes, no? Llavors, al final és incentivar la lluita per baix, una mena de jocs de la fa, entre els darrers que han arribat i els que van arribar abans, els que estan en pitjors condicions i els que no estan tan en males condicions, però veuen com un perill. I si l'Estat o el conjunt de la societat no és capaç de garantir les necessitats del conjunt de la seva població, aquestes persones poden acabar votant aquests partits, encara que en els programes electorals dels partits dels que estem citant no hi ha mesures polítiques, econòmiques, dedicades a les classes populars, per exemple.
Que passava amb Trump, també. És a dir, sí. El Trump, les classes populars, miraves el seu programa o les seves propostes, no n'hi havia ni una.
Han sigut capaços de generar un enemic que ha sigut vist, compartit, pot ser el catalanisme, pot ser l'independentisme, poden ser els migrants, poden ser les dones que han anat massa lluny... Mm. Però no té a veure amb les necessitats de les classes populars.
De fet, això és interessant d'assenyalar un culpable. I en un llibre que tu parles, avui que estem parlant molt de futbol, també, a micro tancat, faig un spoiler, d'allò, és una tàctica molt futbolística, allò de culpar l'àrbitre.
Sí, jo he de reconèixer que Hansi Flick...
ets soldat de Flick.
Sí, soc bastant de la filosofia Flick.
Bé.
I em va semblar molt interessant com ell en la temporada passada, ja en diferents moments quan se li preguntava per l'àrbitre, per exemple, ell, que és alemany, utilitzava molt l'exemple de l'handbol, com la majoria d'esports bastant més civilitzats del que fem amb el futbol, no? Diguem així, a vegades pensem en el rugbi, però
sí,
diu, quan a l'handbol piten una falta, l'equip a qui li han ensenyat la falta deixa la pilota a terra i va corrents a defensar, no? No entra en la discussió amb l'àrbitre, no veus aquestes dinàmiques, no? I jo aquí no vindré a parlar malament dels àrbitres. I després, si recordeu aquell episodi molt desastrós, molt terrible, d'àrbitres abans d'un... crec que va ser la final de la Copa del Rei, un àrbitre trencant-se emocionalment, explicant el que estaven patint els seus fills i el que se'ls deia, i Flick va tornar a ser molt clar, escolti, això no va de criminar els àrbitres, a diferència del que fa el Real Madrid, que constantment té una política. I aquí hi ha un supremacisme, hi ha una posició d'identificar un responsable dels nostres mals. No, tot això ens va malament perquè els àrbitres estan en contra nostra.
I això ho tenim a la política, ara, també.
I això ho tenim a la política i ho tenim a la vida quotidiana, que constantment hi ha algú que t'està assenyalant qui són els culpables d'allò que et passa. I aquest culpable és un col·lectiu, no és una persona individual, sinó que són els catalans, els immigrants, els espanyols, qui sigui.
Jofre.
Sí, també és veritat que passa una cosa, eh? Vox es funda el 2013.
no obté el primer diputat al Congrés dels Diputats fins al 2019. Des del 2019, la progressió de Vox ha anat augmentant, però ha sigut tant en ascens com inútil, des dels seus punts de vista objectius, perquè des del 2019 que el PSOE no para de guanyar eleccions. Què vull dir amb això? Que si jo fos un votant de dretes de Salamanca, no el barri, sinó la ciutat...
Bueno, el barri també.
Em plantejaria molt el meu vot de dretes, com el gestiono, perquè per més enfadat que estigui, per més Vox que vulgui votar, etc etc, el fet de que un vot més enfadat no val el doble. Què vull dir amb això? Que la divisió, el gran beneficiat és el PSOE. Dit d'una altra manera, això que hem sentit ara de si acabó la fiesta i hasta oír i tal, si no fos perquè seria molt surrealista i ciència-ficció i digne de Borgen, diria que això ho ha pagat el PSOE. Perquè com més divisions hi hagi, aquesta fragmentació de vot només li afavoreix al PSOE. I una altra cosa, efectivament, culpar els àrbitres en política, doncs efectivament és allò. En el cas concret de Catalunya i d'algunes determinades polítiques, no és tant l'arbitratge com el VAR, que seria el poder judicial. És a dir, aquí a Catalunya tenim que quan tu resols una cosa, un estatut, i hi ha cert consens, la llengua, la immersió, etcètera, etcètera, l'amnistia, l'àrbitre se'n va al VAR i diu no, no aplico l'amnistia, li tombo l'estatut i no el deixo votar.
Marta.
A mi una cosa que em crida molt l'atenció d'aquests moviments, sobretot dels que són partits organitzats, és que comencen de res. Res és res.
Sí, sí.
I van picant pedra, permeteu-me l'expressió, i van fent, fins que arriba un moment, no?, que dius, ostres, pues me'ls trobo al Congrés dels Diputats, o en el cas de Vox, crec que el primer lloc que van entrar va ser en el Parlament andalús, i a més amb bastants, no? Per tant, aquesta és la primera cosa. Tenen una capacitat de resistir en la minoria i anar generant espais i anar creant, diguem-ne, anar tenint grups, persones, altaveus, no?, que van anant tots en el mateix lloc, que és a crear aquesta corrent d'opinió que ells, a més, estan convençuts que acabarà sent majoritària i mainstream. Aquesta és la primera. Segona, en general, ells viuen bé la lògica de la competència. És a dir, Santiago Abascal era militant del PP.
Sí.
I se'n va perquè considera que
són
és basc, són tous, no? I llavors la dreta és una covarde i diu, clar, com que aquests del PP són uns tous que se s'estan escarranitzant, que dius, aviam, no? Doncs hem de fer una cosa a la dreta del PP. Doncs la dinàmica aquesta és una mica la mateixa. Per tant, ells estan sempre en aquesta lògica de sempre n'hi ha un de més tou el qual nosaltres hem d'intentar superar. I l'última, crec que va ser ahir Ayuso, que deia, no, diu, això no va de regularitzar, això va d'inundar de vots a favor.
Sí, és el que deia el Jordi, sí.
És aquest llenguatge on segurament potser hi ha gent que això no hi havia ni atinat, i quan li diuen, diu, que clar que ho diu, oi tant que m'ho crec, i paf, de quatre potes.
Sí, primer, benvinguda aquesta divisió, aquesta esquerda, no?, l'extrema dreta, perquè sembla que això només passa a les esquerres, no?, i és veritat, no? I per tant, escolta, que es va allinar el teu... Azeo Iribox, endavant. I abans parlaves, Jordi, no?, d'aquest auge o aquesta expansió que ha fet Vox, no?, dels barris benestants de Madrid, no?, intentant arribar a l'estat espanyol. Deixem fer una miqueta una analogia amb el que ens està passant aquí a Catalunya amb Aliança Catalana. És cert que el seu ascens sembla molt més fulgurant que Vox, però recordem, doncs, que comença gairebé com un moviment, i no em malinterpreteu, de comarques, no?, un moviment de les zones més de Girona interiors, de les zones de Lleida, i una mica el que està aconseguint en aquests moments està abandonant segurament part del seu discurs independentista, s'està agafant més el seu discurs de la immigració, perquè està veient a les enquestes que fa fins i tot frontera amb Vox, no?, que hi ha votants surrealistes, no?, que voten Vox a les eleccions espanyoles i a l'Aliança Catalana a les catalanes, i per tant està fent aquesta expansió, estem veient tots els estudis demoscòpics com s'està expandint per tot Catalunya i deixa de ser una miqueta una realitat de la Catalunya vella. I deixa'm fer un apunt que deies, parlaves de l'Albice Pérez, no, abans? Doncs, i d'aquesta esquerda que està passant a l'extrema dreta, però malauradament les mentides encara no els acaba afectant del tot aquesta gent, perquè recordem que l'Albice, com va ser proclamat eurodiputat, va prometre que entre els seus seguidors faria un sorteig per donar el seu sou.
Sí.
Cosa que no ha fet i no el castiga, perquè encara hi ha enquestes on podria tenir representació al Congrés espanyol.
Mm. Aprofitant el que ara planteja el Marc i Aliança, i sobre les fronteres de vot, és possible que Aliança Catalana en aquest moment sigui el partit polític que té més fronteres de vot amb el conjunt dels partits, cosa que sembla... com, així, aparentment,
estrany.
Una mica estrany.
Sembla que no pugui ser.
Quan,
sí.
quan
roba vots a totes les formacions.
Sí. I llavors, aquí hi ha un punt que no hem parlat, que em sembla molt important, que és que aquests projectes polítics acostumen a créixer quan els partits tradicionals estan en erosió, estan desgastats. És a dir, quan aquells partits que tradicionalment havien rebut els vots majoritaris de la societat, siguin els que siguin en qualsevol moment polític, pels motius que siguin, és a dir, ara pot ser perquè hi ha molta gent que pensa que el procés independentista no va anar prou bé, quan podríem fer un altre exercici de mirar-nos una mica més de distància i dir, home, doncs aquí s'han avançat moltes coses, però bueno, la gent ara està frustrada i pensa d'aquesta manera. Doncs en aquests contextos, la República de Weimar, Segona República, podem pensar aquí, dius, oi, doncs ara, quan els partits que tradicionalment m'havien representat, ara penso que no em remeto, vaig a provar aquestes coses. Mm-hmm. I acabo votant Trumps, Bascals, Oriols, encara que no necessàriament els comparteixi, o encara que hi hagi una part important de les seves idees que no l'han remeto, però els altres, en aquest moment, em generen més rebuig del que em rebutgen aquests altres col·lectius.